10 i 25 minuts. Bé, el que ve ara és una història d'aquelles que de tant en tant passen, que de tant en tant vostès ens expliquen, que de tant en tant comentem i que de tant en tant també mereixen una resposta que tindrem probablement d'aquí uns dies, perquè la història és llarga, rocambolesca, i implica un establiment que en el seu moment va fer un esforç per situar un food truck. Un food truck que en el fons no és un camió, no és una furgoneta, sinó que és un contenidor marítim adaptat, que segurament vostès han vist capdavall del passeig, de color aquest blau turquesa, el food truck de Corazón de Agave. Bé, aquesta història té un inici que ahir els comentàvem també a partir de la informació que teníem, i ara establirem una conversa telefònica amb dues persones que ens hi podran acostar. De moment en tenim una de les dues, eh? Aviat tindrem l'advocada Sílvia Requena, però sí que podem saludar a l'altre costat del fiu telefònic a un dels propietaris de Corazón de Agave, el senyor Peter Tarrida del Mármol. Senyor Tarrida, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Em permeteu, perquè no ens havíem trobat mai, sou descendent de Joan Tarrida?
Sí. El Joan Tarrida del carrer Joan Tarrida és el meu tataravi.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Per tant, manteniu vinculació amb Sitges, eh?
Sí, de la família des de fa temps, des del segle XIX.
Déu-n'hi-do. Sí. Déu-n'hi-do. Em volgo començar per aquí, res, eh? Una qüestió col·lateral, però per si algú a casa seva deia escolta, amb Tarrida deu Mármol, aquí deu haver alguna cosa, doncs ja veuen que hi ha un vincle. Anem a explicar a poc a poc aquesta història i incorporarem en la mesura que sigui possible, perquè està comunicant ara mateix el seu telèfon a l'advocada Sílvia Requena per poder apuntar també qualsevol consideració que cregui Peter Tarrida que valgui la pena comentar també en aquesta conversa. Aquesta història quan comença, senyor Tarrida?
Pues la història comença al mateix temps que comença la crisi del Covid.
Uh-huh.
Nosaltres tenim, a part d'un establiment a Sitges, al restaurant al carrer Sant Pere,
sí.
Tenim tres food trucks, ¿vale? Un dels quals és aquest contenidor adaptat que has parlat.
Uh-huh.
De tenir quatre punts de venda en un negoci pues, que anem tirant, no? Que té, pues, com tothom, pues, deutes, despeses, impostos i tal. De repent, la facturació és zero, no? Perquè queda tot parat, tot, pues, ho hem passat molt malament. No?
Uh-huh.
Aleshores, com molta gent en aquest sector.
Uh-huh. Consulta,
una de les propostes...
Un apunt previ. Els altres dos food trucks, on els tenen?
Sí. Bueno, aquests anem treballant per esdeveniments.
Uh-huh.
Jo ara estic a Montblanc, que hem anat a muntar perquè hi ha un petit festival de música.
D'acord, però és a dir,
avui i demà.
Són food trucks itinerants, eh?
Itinerants.
Entesos,
sí. Tot
d'acord.
Tot és itinerant. El que passa que el mòdul aquest que hi ha al passeig pues és itinerant també, però és per contractes més llargs,
uh-huh.
Per treballar un dia o cap de setmana.
Queda clar, només per apuntar-ho i per definir-ho. Anem ara pel mòdul, per aquesta intenció, per aquesta iniciativa que vàreu prendre de poder instal·lar aquest mòdul, aquest food truck, en un indret de Sitges. Tot això va començar, pel que llegim, el mes de juliol del 2020, o sigui, de l'any passat, eh?
Ah, exactament. Sí, al començar l'estiu l'any passat, quan he sortit del confinament... No, el confinament dur,
sí.
Pues, hi havia pues molta gent que tenia terrasses, pues que podien expandir la seva terrassa, no? Es facilitava aquesta oportunitat. I nosaltres, com no tenim terrassa al restaurant, però tenim aquests tres food trucks, no? Pues vam dir, per què no podem muntar la nostra terrassa a un altre lloc?
Mm-hmm.
A un altre lloc de Sitges, no?
Sí, sí, sí.
Si havíem proposat fer una terrassa molt gran amb tots els restaurants de Sitges al passeig, el qual també es va rebutjar l'any passat. Però bueno, la nostra sol·licitud, que va ser com una cosa excepcional, vale? Demanant ajuda, en comptes de demanar una aportació econòmica d'ajuda, el que demanàvem és poder treballar, durant l'estiu passat pues, no vam rebre cap resposta. Després ens van dir que la nostra sol·licitud va anar a un departament equivocat i es va perdre. Bueno,
uh-huh.
Total, l'any passat no es va poder fer. I aquest any, sobre el gener, vam reprendre les converses i amb l'objectiu de poder-nos instal·lar uns 6 mesos. L'objectiu era abans de Setmana Santa, però bueno, també les coses doncs, van molt lentes amb aquest ajuntament, l'administració molt, molt lenta, i es va passar la Setmana Santa, i va començar l'estiu, i finalment, el dia 15 de juliol, ens arriba un document per part del regidor dient que, bueno, que amb aquest document ja podem començar, que ja està aprovat, s'havien posat d'acord amb les tasses que havíem de pagar i tot això, que és el que havíem endarrerit molt.
Entenem, senyor Terrida, que era el regidor, en aquest cas, d'Iniciatives Econòmiques.
Sí,
el regidor Guillem Escolà, era?
Sí.
Sí, d'acord. Sí, sí. Perquè la seva idea inicial era exactament igual que el projecte que vam presentar l'any 2020?
Sí, el mateix. Sí. El que passa és que nosaltres inicialment vam demanar a Can Robert.
Sí, d'acord.
Però bueno, resulta que també hi ha un xinito de Can Robert que es va fer màgica, el mateix que fèiem nosaltres, i vam dir, bueno, pues no anem a restar, no? I llavors l'Ajuntament ens va indicar aquest lloc.
És a dir, per indicació de l'Ajuntament va anar a situar-se el contenidor al carrer Doctor Fleming. Aquesta era la...
Exactament.
D'acord.
Sí, perquè bueno, hi havia un informe favorable dient que a part d'ajudar empresaris de Sitges, pues, també la zona necessitava, no hi ha res per allà, i necessitava pues, de més serveis, no? I que era una oportunitat per tots.
Uh-huh.
I tot era favorable i vam rebre pues, aquesta... Ja, diguem, era una proposta de decret, però se'ns va dir pues, que això ja era legal, que estava ja assignat per la màxima autoritat, que és el regidor.
Això era el 15 de juliol,
El 15 de juliol.
D'acord.
I que volíem començar a treballar a partir del dia 19 fins al 17 d'octubre, que era... I vale, pues, no eren 6 mesos el que havíem al principi, però eren 3 mesos que ens quedàvem i vam córrer tot el que vam poder, perquè és iniciar una activitat, pues, quan se'ns comunica això el dia 15... Pues primer havíem de contractar un desplaçament del mòdul, no? d'una grua, contractar personal, contractes amb els proveïdors, per exemple, amb la cervesa...
Sí.
Molts moviments, no? que no és fàcil, no? començar una activitat. I vam començar, i el primer cap de setmana que comencem, amb tots els vistiplaus, no? al principi que ja podíem començar, però resulta que ens diuen que no, que faltava un informe, que encara això no era el permís definitiu i que havíem de tancar. I les comptes, que això no es fa. O sigui, després de tot el que hem patit, després de tot el que hem estat esperant, després de tota la necessitat que tenim i que podem començar a obrir, a no ser tancar, amb totes les despeses que ara hem tingut, i els contractes, i el personal, o sigui, això no pot ser.
Per definir-ho encara més, senyor Terrida, aquell document que va signar el regidor, escolar, aquell document els permetia obrir?
Bueno, el document, sí, exactament, el document deia que podíem obrir...
Exacte, això em refereixo,
Sí, exactament, sí. Pues, literalment s'autoritza l'apertura, bla, bla, bla. O sigui, el document és totalment favorable.
D'acord.
També indicant que no hi havia connexió elèctrica, que havien d'instal·lar un generador elèctric, ¿vale? I a part, bueno, per escrit, també per part del regidor, pues, tenim que ja podem començar, que és
legal.
Que vagi tot bé, que ja avisarà la policia, o que ja ha avisat a la policia perquè no tinguem problemes per si algú protesta, i que ja es passarà a prendre alguna cosa, i bueno... Quan et diuen això, doncs comença.
No, no, està clar. Si el mateix regidor diu que fins i tot passarà a prendre alguna cosa, doncs, home,
sí,
és clar.
Exactament.
Després,
quan preguntem bueno, el motiu per què ara ens fan tancar, diuen que és que, bueno, que s'havia d'haver fet una licitació pública. Dic, home, això és que no te passe. Primer, se n'obliden de que la sol·licitud era un tema excepcional, que és que no és que anem a estar allà cada estiu com els xiringuitos de la platja, no?
Sí.
És una cosa perquè volíem treballar com una sol·licitud d'ajuda. Segon, és que si s'ha de fer una licitació pública, que ja 10 mesos que parlàvem, o més, un any, pues això es parla des del principi, no quan ja hem començat l'activitat. I tercer, que si realment aplica, que els nostres advocats diuen que realment no aplica, a més, la licitació pública, però si apliqués, escolta, pues feu-la, no?
Sí, sí, sí.
Però
sí.
No simplement una excusa per tancar-nos. Aleshores, bueno, finalment estem tancats, ja no ens deixen fer l'activitat.
O sigui que per un costat teniu un document que us autoritza l'obertura, sí. I per un altre costat teniu un document que, diguem-ne, combina el tancament de l'activitat perquè no s'ha fet el procediment administratiu que corresponia.
Correcte.
Això és el que teniu sobre la taula.
Sí, això és el que tenim.
Estem intentant trucar a Sílvia Requena, l'advocada, però de moment encara no tenim possibilitat. Sí. Esclar, l'advocada què hi diu? Perquè hem de suposar que un dels dos documents... Quin document té més valor?
Bueno, el que diuen els nostres advocats és que el document inicial, amb les paraules escrites del regidor,
sí,
és un acte administratiu oficial.
D'acord.
Perquè està dit per la màxima autoritat. I també diuen, i això t'ho explicarà millor ella perquè és una cosa més tècnica, que l'article en què es basa, que es precisa una licitació pública, en aquest cas no aplica, a més.
D'acord. Ara hem pogut localitzar ja, i li agraïm molt que estigui també aquest matí amb nosaltres, perquè així ens ajudarà a acabar d'afinar aquesta circumstància que comentàvem amb Peter Tarrida. Senyora Sílvia Requena, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Quin cacau, Déu meu senyor, eh?
Home, ara... sí, la veritat, les coses poden ser més senzilles.
Ara per explicar-ho d'una forma molt fàcil, perquè ens havíem quedat amb el senyor Requena amb una pregunta molt bàsica que ens podem... He dit Requena i Esterrida, perdó. Ens havíem quedat amb una qüestió molt bàsica perquè tothom ens entengui. O sigui, per una banda hi ha un document administratiu que signa un regidor conforme aquest establiment ja pot obrir. I pot obrir durant 3 mesos fins al 17 d'octubre. I per una altra banda hi ha un altre document que combina aquest establiment a tancar, argumentant que no s'ha iniciat el procediment administratiu de licitació pública, que és el que s'havia d'haver fet. Quin dels dos documents preval aquí?
Home, és evident que preval el primer, perquè el segon és una invenció d'algú que no té cap fonament des d'un punt de vista jurídic, perquè en tot cas les licitacions es fan sempre en procediments d'atorgament de l'ocupació del domini públic precisament per part de l'Ajuntament on doncs ell, a instàncies seves, directament està fent concessions a interessats diversos per poder establir les seves instal·lacions. Aquí no estem en això, aquí estem en la sol·licitud d'un interessat que el gener d'enguany va demanar de posar una food truck aquí a Sitges. Els departaments de promoció econòmica de l'Ajuntament això ho van informar tot favorablement, se li van fer fins i tot una sèrie de correccions a la sol·licitud inicial, sobretot consistents en la ubicació d'aquesta instal·lació, dient-li exactament a on
sí.
Es havia de col·locar. Després es rep, efectivament, com molt bé ha dit vostè, per part d'autoritat competent, una autorització perfectament ajustada a dret i, òbviament, els senyors de Corazón de Agave el que fan és obrir, perquè ja tenen aquesta autorització. I el que és incomprensible és que 12 dies més tard, un altre departament, que no té res a veure amb el de promoció econòmica, resulta que innova un article, un paràgraf d'un article que deixa de estudiar de manera completa, perquè el 57 que aplica doncs té el paràgraf 1, el paràgraf 2 i el paràgraf 3, i s'acull el 3 sense advertir que l'1 i el 2 també existeixen, i a partir d'aquí comencen una colla d'ordres de precintament, d'ordres de tancament, persecució directa al ciutadà. en aquest cas el meu representat, òbviament, no?
Una pregunta, senyora Requena, sí. Qui signa aquest segon document? Aquest document que expliqueu que innova, en el sentit que s'agafa la normativa pel que li convindria, i ho explico d'una manera molt barroera, però suposo que va per aquí.
Tot això està remetent a un informe d'una tècnica d'administració general, i prou, però qui signa, òbviament, és l'alcaldessa.
D'acord.
Llavors, els decrets de tot ajuntament, doncs, els signa l'alcaldia.
Ara deixeu-me fer una pregunta també de molt, molt, no sé si dir inconscient o innocent, eh? Val més un document que signa l'alcaldessa que un document que signa un regidor?
En principi, tot decret, vingui d'on vingui, es pot entendre de tràmit qualificat o ferm, correcte?
Sí.
Aleshores, el decret que fa un regidor es diu de tràmit qualificat, però és un acte administratiu igualment vàlid, i igual que el decret que signa una alcaldessa és ja el definitiu, per entendre'ns,
sí.
No? Llavors, això són merament formalitats que no distorsionen l'objecte del que estem comentant. El que l'alcaldessa encara no hagués firmat el primer, no obsta a que el de tràmit sempre es transforma en el definitiu. I, per tant, la qüestió és què ha passat en 12 dies.
D'acord.
I és que un mateix ajuntament funciona de tal manera, diguéssim, esquizofrènica, que té departaments que diuen una cosa i després departaments que contradiuen els altres.
Gairebé per definir-ho, l'Ajuntament s'està contradient ell mateix.
Evidentment, està agafant i està anant en contra dels seus propis actes. Però és que és més, ho fa un departament desautoritzant un altre. I, per tant, això és una disbauxa des d'un punt de vista administratiu.
Per què?
Perquè un tot vol dir un tot. I un Ajuntament no és parcel·les de poder, ni tampoc departaments que manin sobre uns altres.
Ara us pregunto també, des del vostre punt de vista, feia falta un procés de licitació o no?
No feia cap falta, perquè es fes un procés de licitació hauria de verificar-se que hi ha molts interessats en instal·lar food trucks en el mateix lloc.
D'acord. Per tant, aquí l'únic...
I això no existeix en l'expedient.
D'acord. L'únic que s'havia de procedir aquí era resoldre una petició expressa d'un particular que ve donada per una circumstància determinada, que és la crisi de la Covid, i com poder trobar una sortida pel seu establiment.
Exacte, això és el que motiva la resolució que van obtenir els de Corazón de Agave, que és que durant la pandèmia hi ha hagut una òbvia retrocessió en l'activitat d'aquest tipus de serveis, i òbviament la fórmula que havia trobat el Departament de Promoció Econòmica de Sitges era la de ajudar a tenir una ampliació provisional, sí, i temporal de taules o d'espais per poder compensar aquestes pèrdues.
Ara, des del punt de vista legal també, de la interpretació de la norma, de la llei, té raó el Departament de Promoció Econòmica davant de l'altre document?
Evidentment, tots els ajuntaments de Catalunya, absolutament tots els ajuntaments de Catalunya, han fet esforços, inclòs, per posar un exemple, el de Barcelona, creant aquestes illes noves per poder fer moltes més terrasses,
sí,
per la manca precisament d'espai tancat, i per tant en la substitució de les mesures, diguem-ne, de prevenció del Covid, s'ha fet un trasllat d'activitat a l'exterior, i per tant a l'exterior hi ha menys riscos, i això està demostrat, no?, de contagi. Per tant, és evident que tots els ajuntaments han ajudat els seus ciutadans que tenen activitats similars a tenir més espai per poder continuar i no haver de tancar aquests negocis, mm-hmm, i tampoc pèrdua de llocs de treball, no?
Ara, és clar, us preguntareu mateix que el vostre representat ja us deuria preguntar fa una setmana enrere. I ara què? Això com es pot arreglar?
Bé, nosaltres hem fet tot el que estava a la nostra mà, fins i tot les mesures cautelaríssimes que la llei ens dona per poder suspendre aquestes decisions, però han estat sistemàticament desestimades de la manera més burda que es pot trobar, que és sense justificació. És a dir, ens han dit no, no, no i no sense un argument. I això, òbviament, ara només té el recorregut judicial, que és el que farem, òbviament, i ja des del dia 1 de setembre. O sigui, quan els jutjats tornin a estar en actiu.
Ah, senyor Terrida, esteu aquí encara, eh?
Sí, sí, aquí.
Sí, aleshores, què heu tornat a parlar amb el regidor?
No, el regidor, a més, sorprenentment, en el segon expedient canvia de parer.
Com?
Sí, ai, el que sent.
Com?
En el primer expedient...
Ara ens passa això d'aquell Vicenç, com més pregunti serà pitjor, eh? Però bé, seguim. El regidor canvia de parer,
eh? No, i tant, en el segon expedient, que és precisament l'altre, el de desocupació de l'espai públic,
sí.
Surt clarament el donde dije digo, digo Diego. I per tant... és allò de primer he dit que sí des del punt de vista de la promoció econòmica i ara dic que no des del punt de vista de l'ocupació del demani públic.
És que no sé ara com... Bé, no és que sigui com respondre, sí. Vull dir, és que un regidor de promoció econòmica no sé si s'ha de manifestar sobre una qüestió que pertany al domini públic i que no és de la seva competència, però bé, en fi...
Doncs com que aquesta és la disbauxa, precisament, és la queixa.
Ja,
la queixa és que un ajuntament no pot funcionar de manera tan descoordinada a nivell intern que estigui promovent aquesta classe de despropòsits. Per què? Perquè al final això el que representa són danys i lesions al ciutadà que no tenen, òbviament, doncs, el deure de suportar. Aleshores, això al final és una... pèrdua absoluta i un desgast important d'energies per part de les persones que, òbviament, han fet tot això de bona fe i que es troben ara que no hi hagi un argument, no? L'únic argument, ja li dic, és un canvi de criteri sobtat basat en un article d'una tècnica d'administració general que és aplicat al marge dels altres paràgrafs del mateix article. Aquesta és la realitat. I, per tant, això és insostenible.
A partir del que ens dieu, i en part té certa lògica, eh? Però a partir del que ens dieu, haig d'entendre que això davant d'un jutge no tindrà massa... Vaja, que no hi haurà massa dubte aquí, no?
Sí, el final és la qüestió. Es tractava de no haver-hi d'anar.
No, està clar.
Perquè nosaltres fins i tot vàrem anar a parlar en els serveis corresponents advertint de tot això, no sols per escrit, sinó presencialment, i ens hem trobat que ni tan sols aquests advertiments han frenat aquestes, diguéssim, actuacions administratives que es donen, diguéssim, enmig del mes d'agost, amb totes les autoritats de vacances i aplicades directament per uns tècnics que, a més, estan substituïts pels que, diem-ne, ara estan sent els suplents en vacances. Per tant, tot el que consta per escrit, signat per tècnics per escrit, no ha estat atès per ells mateixos, sinó pels seus substituts.
I els seus...
Això ja és el súmum. Ja és el súmum.
I no sé, suposo que els seus substituts no poden, vaja, no sé si fins a quin punt poden assumir la responsabilitat de la persona a la qual substitueixen.
Més enllà d'això és plantejar-se el que ells reben ordres.
Sí, sí, no, això està clar.
I que aquestes ordres les ha donat algú.
Algú ha ordenat que retiri aquest contenidor?
És evident. I aquí sí que és l'alcaldessa directament en el decret.
Anàveu a dir...
Decret,
sí, sí.
Més que una retirada és un precinte, però fixi's. Hi ha com dues coses que contínuament es barregen aquí. Una cosa és l'ocupació de l'espai públic,
sí.
On la lògica més aplastant és que si s'estigués dient, no sé, doncs ara no és el lloc adequat i ens n'adonem tard, doncs retrocedir això seria tan senzill com, de manera proporcional, canviar de lloc la instal·lació.
Sí.
Però no passar de tenir la instal·lació col·locada a directament el tancament. Això no només és desproporcionat, sinó que la pròpia llei preveu que primer m'has d'indemnitzar. I on és la indemnització? Sí. Si no ha pagat ni Déu.
No, és que ara...
No, no ha pagat ni Déu.
Ara,
això ja d'entrada.
Ara anàvem llavors, per aquí, una... sí.
Sí, llavors hi ha una segona cosa. L'activitat. Escolti, estem parlant d'unes persones que tenen una activitat a Sitges des de fa anys i panys. I, en tot cas, això és una extensió de la seva pròpia activitat. I podem dir food truck,
sí,
o com vulguin, però
sí,
ells
sí.
Tenen un restaurant i una llicència activa d'activitat des de fa anys i panys. Molt bé. Doncs la tècnica famosa d'administració general confon xoriço amb revolució quan el que fa és cessar l'activitat. O sigui, cessa l'activitat. Això, l'activitat i l'ocupació del demani públic són dues coses diferents. I, per tant, estem dient que aquí doncs, hi ha una colla de males fes que s'han de començar a, bueno, dir ben clar, estem quasi en el llindar de la mala fe, no, la desviació completa del dret. Llavors, això és arbitrarietat, i es diu així, no hi ha un altre nom.
Mm-hmm. Què ha passat amb aquest contenidor, senyor Tarrida?
Bueno, de moment està allà, encara no l'hem retirat. Abans preguntaves si sí, havíem rebut una ordre de retirada. De moment, l'únic que hem rebut és una ordre de cessament de l'activitat. ¿Vale? L'ordre de retirada no l'hem rebut encara i, òbviament, nosaltres també tampoc és fàcil, vull dir, estem buscant un lloc on recol·locar-lo, òbviament, fora de Sitges, i això doncs, està passant uns dies, però tampoc ens han obligat encara o ens han posat una data, un ultimàtum de retirament.
D'acord. És a dir, no hi ha una ordre de retirada, per tant...
Encara.
Gairebé
arribarà,
diríem, ja. Allò ha quedat com una natura morta, vaja. Un contenidor precintat i allà.
Sí, tancat.
Tancat. Sí. I ara suposo que esperar la setmana que ve que es pugui començar a obrir aquest procediment judicial i jo no sé què acostuma, senyora Requena, què acostuma a durar un procediment judicial ara? Per això.
Bueno, aquí s'atacarien dues coses, d'acord? Una, per una banda, és la pròpia resolució, que sí. Això, evidentment, és llarg. Això podem estar parlant d'una mitjana ordinària d'un any. I, en canvi, l'altra part, que és la ràpida, i la que nosaltres pretenem fer valdre, és la mateixa mesura cautelaríssima, plantejar-li, però en aquest cas, al jutge. Llavors, el jutge, més d'una ocasió...
Que pugui.
Si veu que efectivament hi ha un risc en la mora del procés, en el sentit de que deixaria buit de contingut, no? Mm-hmm. Fins i tot la resolució eventualment futura que hagi de recaure, el que farà és acordar una mesura cautelar de suspensió i, per tant, la concessió probablement o bé d'una indemnització o d'una mesura alternativa. Però mai el tancament, com s'ha acordat ara.
D'acord. El jutge podria, d'alguna manera, dins d'aquestes cautelaríssimes, dir això es torna a obrir la setmana que ve?
Sí, podria. És una de les possibilitats.
És a dir, una de les possibilitats seria l'indemnització?
Sí. Arran de... Una altra és la de la reobertura per inaplicació del decret.
Sí.
I l'altra és la de, bueno, la cerca alternativa d'una solució híbrida o intermitja, que pot ser la de la reubicació de la pròpia instal·lació.
D'acord. Suposo, senyor Tarrida, que de les tres possibilitats, la que us agradaria més com a negoci és que això es pugui tornar a obrir.
Clar, i ara més penso que és seria el més fàcil, el que tindria més sentit i el que seria millor per tots els ciutadans de Sitges, perquè si ara podríem... Inclús jo voldria enviar-li un missatge des d'aquí a l'alcaldessa de dir que si podia reconsiderar la situació, que ens permeti obrir amb efectes immediats i ja parlaríem doncs, de la compensació de les pèrdues que hem tingut, però no arribaríem a fer més mal, no? Perquè al final, si no podem obrir, el nostre contracte fins al 17 d'octubre i un jutge diu que tenim la raó, doncs al final ens hauran de compensar. Uh-huh. I seran més diners que hauran de parar tots els ciutadans a Sitges. I sembla que tampoc això es podria evitar.
Uh-huh. Anem a preguntar-li a l'advocada. Ara ens fem l'efecte que aquesta petició que fa el senyor Tarrida arriba a l'alcaldessa i demana que d'alguna manera es pugui fer enrere en tot aquest procés. Això es pot fer d'una forma fàcil? L'alcaldessa allò pot dir, escolteu-me, parem-ho tot i on ens havíem quedat?
Home, sí. Sí. És evident que d'ofici el propi Ajuntament pot i té la facultat revisora dels seus propis actes. Per tant, això ho pot fer. És més, si no li haguéssim demanat, seria l'única via que tindria, però és que nosaltres li hem demanat reiteradament. Per tant, a instància de part, ja té base jurídica suficient com per poder aturar ara tot aquest despropòsit i començar la cosa una altra vegada des del principi.
Convindreu amb nosaltres que seria una mica bogeria, eh? Perquè és a dir, una decisió que es contradiu amb una altra i que després s'acabaria contradient amb una altra que fa valer la primera.
Bueno, però pensi que les argumentacions que nosaltres hem aportat són de suficient calat com perquè puguin tenir-les en compte. Aquí la única qüestió és que la primera part es nota clarament que hi ha un departament que té la vocació de voler ajudar a l'activitat econòmica de Sitges i després ens trobem un altre departament que no li importa fins i tot indemnitzar, com que no paguen ells de la butxaca, sinó que paguen els impostos de tots els sitgetans, doncs no li importa haver d'indemnitzar els errors que es cometen. Sap què vull dir? Llavors això és el que és impresentable.
És a dir, el document que val, des del punt de vista legal, amb argumentari legal i amb l'argumentari de tot el projecte que es presenta i amb la signatura, etcètera, etcètera, seria el primer. És el més defensable des de tots els punts de vista.
Des de l'únic punt de vista.
Des de l'únic punt de vista.
És que fins i tot aquesta instal·lació, com li dic, està ubicada al lloc exacte on el propi Ajuntament diu. És a dir, són les disposicions municipals les que donen l'autorització, diuen a on, posen els condicionants, fins i tot els requisits, fan canvis en el projecte, tot això està fet durant mesos, des del 8 de gener i fins a la data d'atorgament, que és juliol, imagini's. Llavors, home, són molts mesos perquè un departament hagi pogut treballar moltíssim aquest expedient d'aquests senyors, no? Doncs això, quan ja està al final, quan ja s'autoritza, el que és sorprenent és que en 12 dies hi hagi un canvi de criteri. Aquest que ha passat aquí, aquests 12 dies, són el que realment sortirà a la justícia. I cregui'm, sortiran coses, eh?
Ai, quan un advocat diu això...
Bueno, nosaltres tenim la informació que tenim i, per tant, la que podem donar moments és la que li donem. Eh?
Ho sé. Si vol, nosaltres podem contrarrestar aquest crèdit amb una altra cosa. Nosaltres gairebé ens podríem apostar un cafè a que l'Ajuntament acabarà pagant.
Sí, és el que estan buscant. Indemnitzar el client.
Si ho busquen, no ho sé, però nosaltres tenim aquella sensació, no sé si això són les hores de vol, no ho sé, però tenim...
Sí, són les hores de vol, ja ho diu bé.
Tenim aquella sensació.
El que passa és que és una llàstima.
Oh, i tant, si és una llàstima.
Al final que s'estigui jugant amb els diners dels ciutadans i dels contribuents.
I suposo... Senyor Tarrida, que el que és una llàstima és que al final ens acabarem trobant tots pel carrer.
Evidentment, perquè això és un poble molt petit, no?
Està clar. I aleshores tornarà a sortir doncs, tot allò. Em veu dir, semblava que tot anava bé, semblava que això era una iniciativa que era ben vista, que era valorable per tot el que suposava i després resulta que d'això. En fi. Sí, ens queda alguna cosa per apuntar que valgui la pena o creuen que ho han definit, que hi ha algun detall que quedi pendent o està tot prou explicat?
Bueno, jo crec que està força ben explicat. Per la banda seva jo li reconec un esforç explicatiu molt important perquè el tema no és fàcil.
Ja. Bé, deu ser les hores de vol també. Dir-ho així. En continuarem parlant. Digueu, senyor Tarrida.
Sí, no, només potser un petit detall que ningú menciona. També cal dir els perjudicis pels nostres treballadors.
Sí, vale? Sí.
Perquè, per exemple, això doncs ningú ho sap, no? Però hi ha una persona, una treballadora, que per aquesta feina va desplaçar la seva família des d'Alacant fins aquí per viure i tal, i doncs, aquesta persona l'hem hagut de despedir. I ara doncs, està sense feina, amb atacs d'ansietat. No és només el perjudici a nosaltres com a empresaris,
està clar.
Sinó també als treballadors. No?
I ficaríem aquí també els perjudicis emocionals, que no són quantificables, però que existeixen,
sí.
Òbviament.
Sí.
Senyor Tarrida, Gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Senyora Requena, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres. Seguirem pendents.
Gràcies.
Esperant que com a mínim això es pugui resoldre de la millor manera possible. Gràcies de nou per estar aquest matí amb nosaltres.
Molt bé.
I a tots
gràcies
vostès, a molt bon cap de setmana i el dilluns hi tornem. El dilluns tornarem amb el president de la Comissió de la Festa Major i si aquesta conversa d'avui ha donat, evidentment, alguna rèplica, alguna matisació que s'hagi de fer, doncs benvinguda serà també perquè crec que la necessitaré. Anem a aprendre ara alguna cosa i tornem el dilluns a les 9. Bon cap de setmana, adeu-siau.